Comencem el ple d'Ajuntament, sessió ordinària del dia 25 de juliol del 2024. A l'ordre del dia tenim aquest cas el punt 1, que són els actes pendents d'aprovar, i el 1.1, que és el ple ordinari del 30 del 5 del 2024, que el vam deixar sense recordar sobre la taula perquè doncs, el tema de la viabilitat encara no ens acaba de funcionar. Hi ha alguna cosa, algun comentari? No? Doncs passem a l'aprovació. Vots en contra, abstencions i vots a favor? Doncs molt bé, s'aprova per unanimitat. El 1.2 seria també doncs, aprovar la sessió ordinària del dia 27 del 6 del 2024. Aquest és l'últim ple que vam fer. També hi ha una observació? No? Doncs passem a l'aprovació. Vots en contra, abstencions i vots a favor? Doncs també seria el 2.1.1 sol·licitar participar al programa de treball i formació el Gironès 2024-2025. En aquest cas, Àlex, vols explicar?
Sí, merci. Bé, un any més ens sumem a aquest projecte a través del Consell Comarcal, on podem tenir una persona de llarga durada a l'atur, que no té cap ajuda econòmica, la contractem durant un any, en aquest cas té un copagament d'uns 4.000 euros per despeses de possibles baixes, seguretat social i demés. En aquest cas el contracte, com he comentat, és d'un any, en aquest cas aquesta persona estarà a la deixalleria donant un cop de mà a l'àrea, i començaria inicialment al principi el 15 de setembre. Merci.
Molt bé, gràcies, Àlex. Algun comentari? Sí? Jordi?
Sí, bona tarda. Bé, a nosaltres ens sembla que cal remarcar que és un molt bon programa. Ens hauria agradat més, evidentment, que en comptes d'un doncs, poguessin ser dos. Entenem que s'ha fet tot el que s'ha pogut per part dels tècnics de promoció. I ens sembla bé, en tot cas, que s'hagi prioritzat l'àmbit de medi ambient per reforçar-lo, per tant hi votarem a favor. Gràcies.
Gràcies, Jordi. Eduard?
Sí, bon vespre. Nosaltres també votarem a favor, simplement això, lamentar doncs, que aquest any només hagi pogut aconseguir una plaça.
Molt bé, gràcies, Eduard. Doncs si hi ha res més, vols algun comentari, Àlex? No? Però si hi ha res més, doncs passem a votació. Vots en contra, abstencions i vots a favor? Molt bé, s'aprova doncs aquest punt també per unanimitat. Passem al 2.1.2, que seria aprovar la modificació de crèdit 2/2024, suplement de crèdit. Adrià?
Sí, bon vespre. Doncs això, portem a aprovació aquesta modificació de crèdit per un import total de 316.000 euros que es financien amb 212.000 euros de romanent de tresoreria per despeses generals i amb 104.300 euros per baixa de crèdit per anul·lació. Dir que aquesta baixa de crèdit per l'anul·lació el que es fa doncs és projectes que estaven previstos inicialment i el que fem bé és alliberar el crèdit doncs, perquè no es preveu executar-los a curt termini i el que fem doncs, és alliberar aquest crèdit per poder-lo dotar en projectes, en partides doncs, que sí que tenim previst executar doncs, abans de final d'any. Pel que fa a les partides diguem suplementades amb romanent de tresoreria, dir que hi ha 24.226,24 euros que corresponen a inversions del 2024 que estaven ja executades, finançades inicialment amb préstec. Com sabeu, doncs, el fet d'haver tancat amb estalvi net negatiu ha fet que aquest any no podem concertar un préstec i el que fem doncs, és finançar-les diguem, per poder donar de baixa diguem, en la comptabilitat diguem, la concessió d'aquest préstec el financem amb romanent de tresoreria. La resta de partides, els meus companys ho aniran explicant doncs, quins són aquests suplements que aprovem, ja que tinc la paraula doncs, explicaré les partides que fan referència a cultura i a comunicació per un total de 50.000 euros. D'aquests 20.000 corresponen al material de festes que provenen diguem doncs dels resultats dels pressupostos participatius que diguem destinaven o destinarem una part d'aquella partida a la renovació de les carrosses dels Reis. Pel que fa a partides de despesa de capítol 2, suplementem per un import total de 30.000 euros i per, diguem, per import destacaria doncs 10.000 euros pel que fa a reparacions i manteniments de la Casa de les Vídues. Actualment, diguem, la partida ja està pràcticament esgotada perquè han anat sortint imprevistos, es va doncs haver-hi una reparació molt important pel que fa, bueno, en l'aire condicionat o per exemple en l'ascensor de la Casa de les Vídues, i per tant doncs preveiem aquesta incorporació per poder, diguem, arribar a finals d'any si amb els manteniments que tenim previstos i preveient si hi ha també algun imprevist, i també per diguem, per volum destacaria els 8.000 euros que suplementem a l'activitat museus. L'any que ve el Museu de Can Cacic es celebra 10 anys i per tant hem començat, diguem, a contractar tot el que seria, diguem, la commemoració, diguem, tot els audiovisuals, les campanyes, les temporals, diguem, que aniran dedicades a la celebració d'aquests 10 anys del Museu de Can Cacics. Pel que fa a intervenció, suplementem 25.000 euros, estudis i treballs tècnics, bàsicament per poder contractar l'inventari jurídic de béns que estava previst en el pla anual de control financer per al 2024 i que per tant doncs volem anar per contractar i executar.
Molt bé, gràcies, Adrià. Àlex?
Sí, merci. Bé, en el nostre cas, en quant a noves tecnologies, incrementem tant la partida com de webs municipal, el manteniment de webs municipals com a material invertebrable en dues, amb 5.000 euros. En el cas de programari informàtic amb 6.800, ens hem trobat que hem anat actualitzant diferents servidors informàtics, diferent programari i de més, moltes d'aquestes, molt de programari, backups i demés s'han hagut de pagar amb bestreta. En aquest cas la bestreta sortia d'aquestes partides per vinculació una a les altres, ha quedat exaurides o bastant curtes de pressupost. El que sí us volem avançar que per l'any vinent ja volem intentar de licitar aquests serveis, perquè al final el programari creiem que també s'ha de tenir licitat com d'altres. En quant a benestar animal, incrementem 5.000 euros al control de colònies de gats. En aquest cas hi ha alguna partida minoritària que va destinada a cobrir urgències que van arribar les factures del 2023 de final d'any, van entrar en el 24, però la partida més gran va destinada pràcticament a la nova campanya d'esterilització de gats, que aquesta va sorgir de la idea dels infants del Consell d'Infants, que aquí els volem felicitar perquè aquesta gran iniciativa. I en quant a la promoció econòmica, tenim també una incorporació de 5.000 euros que va destinada a la millora de l'enllumenat que havíem parlat feia temps, que va quedar pendent. Merci.
Gràcies, Àlex. Mari?
Sí, bon vespre, bona tarda. Nosaltres suplementem un total de 24.000 euros repartits en dos partides, que seria de subvencions d'educació i lleure amb 13.000 euros i atencions directes amb 11.000. Això es deu per l'augment, sobretot dels casos 100% socials, hem tingut un augment de peticions bastant important al poble, i per no deixar en precari els infants doncs volem i poder donar garanties de que puguin accedir a l'esport, a la cultura, doncs llavors hem de fer aquest suplement de crèdit. Gràcies.
Gràcies, Mari. Tu, Jordi?
Sí, nosaltres tenim de fet una partida gran d'inversions majors d'esport. Això és degut a que es vol invertir sobretot en dos grans coses. Una que és la sala de spinning o d'activitats dirigides, i bueno, per habilitar es fa una sala que hi havia una mica més gran, no és que es construeixi res, i es fa la climatització d'aquestes sales, que de fet s'hauria pogut fer encara que no es fes servir per aquest destí, però en allà al pavelló fa molta calor, i llavors això és una part d'aquesta partida. Després les lones de les piscines, que també estaven previstes a les inversions, que com bé explicava l'Adrià no s'han pogut dur a terme amb el préstec, i els incorporem a través d'aquest moviment per facilitar el manteniment de les piscines, que sempre és un problema gran, i els entesos ens diuen que això estalviarà diners del manteniment de les piscines. I després també s'ha hagut de suplementar el crèdit pel manteniment d'instal·lacions esportives, perquè hi ha hagut un imprevist important, bueno, o hi va haver-hi a principi d'any, amb el generador que bé, està situat a la piscina i es carrega les partides d'instal·lacions esportives per un tema de seguretat. I es va, bueno, era un tema que s'havia de fer sí o sí per poder-lo fer servir, per exemple, com aquest cap de setmana amb el 65, i llavors això, se suplementa aquesta partida, algun altre imprevist, però vaja, el més important era aquest.
Molt bé, ja gràcies, Jordi. Pilar?
Sí, bona tarda. Sí, la partida més important que hi ha és la del tractament de residus del complex de Solius, que l'hem incrementat en 55.000 euros. A part de que hem tingut que assumir unes factures d'anys anteriors, doncs també hi ha l'increment de les tarifes del consorci que no teníem previstes. Hi ha una altra partida, que és la gestió de residus de la deixalleria, que també doncs, en els darrers mesos hi ha hagut una demanda molt elevada de gestió de residus que no teníem contemplat, per tant doncs, també l'hem tingut que ampliar. I per últim tenim una partida del manteniment de la màquina de la neteja viària. És una màquina que per mala sort doncs, està tinguent unes avaries molt grans, no teníem contemplat que aquestes avaries poguessin pujar tant, i la veritat és que no, si no, no arribaríem a final d'any i hem tingut que incrementar la partida. Merci.
Molt bé, gràcies, Pilar. En aquest cas l'Adrià ja ha explicat les seves, i en aquest cas em tocaria a mi el que seria reparació de material de transport públic de la policia, transport de policia, perdó. Bé, els vehicles ja porten uns quilòmetres, ja comencen a notar, diguéssim, tot el desgast, i a més del manteniment de diferents vehicles, ha hagut un que en aquest cas es va tindre un cop contra un senglar, i això doncs ha tingut una repressió més important de les que teníem previstes, val? I llavors hi ha el tema de la compra participació de sumar, que ho vam explicar per tenir una sentència, doncs en aquest cas doncs hem fet la col·laboració amb aquesta entitat. Ja està, no vam dir res més en aquest cas. Jordi?
Bé, nosaltres en aquest cas ens abstindrem. En primer lloc, volíem destacar el fet de que, insistim, per nosaltres doncs, les modificacions de crèdit són una qüestió habitual, normal, no? que és veritat que el mandat passat era un fet recurrent que retragués per part de l'oposició com a mostra d'improvisació i falta de lideratge, etc. Llavors nosaltres amb això no hi entrarem. Entenem que la gestió normal d'un ajuntament o d'altres administracions doncs comporta això, comporta imprevistos, comporta augments de costos, etc, etc, no? Com alguns que s'han comentat. Sí que és veritat, però que evidentment doncs les modificacions doncs van modificant, no, el pressupost i unes previsions inicials doncs ja també discutides. En aquest cas doncs bueno, trobem això, partides molt petites, no? Qüestions plenament justificades, entenem. Però sí, també és veritat que hi ha partides més grosses, no? La qüestió doncs de treballs i estudis de tècnics d'intervenció, que ens sorprèn que no estigués potser doncs ja prevista, no? Si hi havia aquesta previsió doncs anual. En el cas d'esport veiem com ja des de la modificació que es va fer ara fa un any fins avui, passant pel pressupost, doncs veiem que s'han anat canviant, no? Qüestions importants, no? de magnitud també a nivell econòmic, i per tant doncs en genera cert dubte, no? de si la, diguem-ne, la direcció és clara. I bé, llavors hi hauria potser qüestions més de prioritat política, evidentment, que potser no cal entrar-hi. Per últim, també hi havia, bueno, vam entendre la comissió informativa que se'ns passaria el detall per poder fer una mica la traçabilitat, sobretot en relació a les baixes de crèdit aquestes per anul·lació, no? que venien de diferents anys, que no n'hem rebut res en aquest sentit, que pensem que, bueno, que també hauria estat bé, no? Per poder comprendre doncs aquests moviments. Per tot això doncs ens abstenim. Gràcies.
Gràcies, Jordi. Eduard?
Sí, bon vespre de nou. Bé, anava a fer el mateix retret que ha fet en Jordi, però ja, com que ja l'ha fet els companys de la CUP, doncs penso que no cal. En primer lloc, i com ja és habitual, sí que destacar que hi ha un petit error en l'informe de la brigada. De fet, el títol posa informe d'incoació de l'àrea d'esports, i també, bueno, es defineix el tècnic com a tècnica, però bueno, això ja sabem que va passant. El regidor d'Hisenda avui no ho ha dit, però en la comissió informativa ens va dir que aquesta seria l'última modificació de crèdit de l'any. Nosaltres pensem que no serà així, pensem que com a mínim n'hi haurà una altra, i ja veurem a veure qui té raó, diguem. El nostre posicionament davant d'aquesta modificació va més enllà de les partides modificades, i que tot i que també en parlarem en algun moment. Com tots sabeu... No tinc.
No m'ho
ha dit,
eh?
Com tots sabeu, Llagostera no estem passant per un bon moment a nivell de finances. En l'actual pressupost, tota la inversió que es va preveure en el pressupost, doncs anava a préstec, no? No es dedicava ni un sol euro a recursos propis o a l'inversió. Després de la liquidació, quan es va veure que estàvem a estalvi net negatiu, doncs ens vam veure abocats a fer un pla de sanejament que s'haurà d'aprovar properament i que ens obliga a renunciar, doncs, a la totalitat o una part important del préstec. Com afrontarem aquesta inversió? No només aquest any, sinó els anys que venen. No sé, una solució o un pacte que es podria arribar, doncs, seria utilitzar el romanent per aquesta fi, tot i saber que no és infinit i que ni molt menys pot ser que duri molts anys. Quan vau entrar a govern, de fet, hi havia més d'un milió de romanent i actualment en tenim poc més de 100.000. Creiem que no es pot continuar amb aquesta carta als Reis permanent a l'hora de fer les modificacions de crèdit i, faig servir aquest concepte perquè l'heu fet servir vosaltres en alguna ocasió. Per altra banda, tampoc entenem com és que no suplementen algunes partides, com el consum elèctric, que la partida inicial era de 75.000 euros, es va suplementar amb 30.000, i que actualment, és a dir, una partida de 105.000, actualment al mes de juliol en queden 30.000, per tant, ja no entro a les àrees que ja vam dedicar un temps al pressupost a dir que estaven infradotades a nivell de consums. Per tant, plantegem en el govern aquestes preguntes. Aquesta serà l'última modificació de l'any. Les previsions de consum, creieu que arribarem a final d'any? Com penseu encarar la política d'inversions si no podem recórrer préstec i tampoc queda romanent aquests propers anys? I per tots aquests motius, doncs, el nostre vot serà negatiu a la modificació. Gràcies.
Gràcies, Eduard. Adrià?
Sí. Primer, Jordi, disculpes, perquè en la informativa és veritat que vam parlar de quines eren, diguem, les baixes de crèdit per anul·lació que es feien. De fet, era una pregunta que va fer l'Eduard, i parlant per telèfon, li vaig respondre, i llavors no vaig pensar-t'ho, però si vols, plànols i projectes tècnics, la baixa per anul·lació dels 40.000... dels 40.000 euros corresponen al projecte del pavelló. El que es fa és, diguem, del projecte d'ampliació del pavelló, es dona de baixa 40.000 euros del que seria plànols i projectes, i es dona d'alta 40.000 euros en el que seria, diguem, inversió, execució de l'obra, vale? I pel que fa a millora d'infraestructures, es dona de baixa 64.300, que corresponen fonamentalment a que hi havia previst, diguem, ja l'adequació de la zona de Casablanca, i que no podem o no volem, diguem, executar de moment fins que des del departament ens passin el projecte definitiu de la construcció de la rotonda, i que per tant sabem quina és l'afectació que aquest projecte té sobre aquella parcel·la, diguem, Per tant, fins que no sapiguem, doncs, això, quina part es veu afectada, no farem no tirarem endavant, diguem, l'enjardinament o l'acabament, diguem, d'aquella parcel·la. Bàsicament és això. Dir també, però, que el funcionament d'aquestes partides, i també li vaig comentar a l'Eduard, és que aquestes partides, diguem, són genèriques, diguem, carreguen el saldo global. Llavors, és veritat que és molt difícil a vegades saber exactament quins són els projectes dels quals queden saldos disponibles. És una mica, és veritat que és una mica complicat de poder fer el seguiment d'estirar-ho, però bàsicament per imports podríem dir que són aquests dos els projectes que donem de baixa. Pel que fa que dius, del tema de l'inventari jurídic de béns, és ja que sí que estava previst inicialment en el pressupost, però el que no estava previst i que es va contractar a càrrec d'aquesta partida era l'auditoria interna de la policia local. Això va fer, diguem, doncs, que ens mengéssim el crèdit. I també és veritat que inicialment preveiem fer aquest inventari jurídic de béns de l'Ajuntament, però també el farem, aprofitant, doncs, que el farem també del de l'organisme autònom de la residència. Per això, diguem, puja aquests 25.000 euros. sobre si és o no l'última modificació de crèdit. L'any passat, diguem, vam fer una modificació de crèdit en el mes de juliol, que va ser l'última. Aquest any hem funcionat igual. Quedaven, crec que no, ara t'ho diria a memòria, quedaven uns 45.000 euros en aquell moment, és veritat que aquest any hem funcionat igual, hem demanat, diguem, les necessitats de crèdit en les àrees per arribar a final d'any. Això és el que ens han passat i per tant això és el que incorporem. També és veritat, diguem, que el que diguem és que és l'última modificació de crèdit que vagi a romanent de tresoreria, com a mínim, perquè diguem que seria capítol 2, suplementar despesa. El que sí que, no sabem si per baixa, per crèdit, per anul·lació, necessitarem, a mesura que sapiguem si podem executar o no alguns projectes més d'inversió, anar alliberant crèdit. De moment, com que en aquest aspecte no ho sabem, doncs no ho hem fet. Dius que quan vam començar nosaltres ens deixàveu un romanent d'1 milió d'euros, però això sempre hem parlat, que ja s'havia dit que en l'aprovació del pressupost del 2023 es deixava precisament un romanent molt gran perquè el nou govern entrant doncs pogués decidir quines eren les seves prioritats. Llavors això és una mica trampós, perquè ja sabíem doncs que aquell pressupost d'inici quedava curt. En tot cas, la situació amb la que es troba ara l'Ajuntament doncs és això, d'un estalvi net negatiu. No podem concertar préstec, hem d'aprovar un pla de sanejament. Jo crec que doncs properament podrem parlar aquí en el ple d'aquest pla de sanejament i veurem més clar doncs aquest futur, aquesta viabilitat de poder continuar afrontant doncs les inversions. I en això sí que estarem d'acord. Jo crec que l'Ajuntament, i és cert, diguem, que en aquest pressupost aprovat en el 2024 no dedicàvem recursos propis, o crec que era molt poc, i molt poc vull dir potser no sé, menys de 5.000 euros de recursos propis al finançament de les inversions. Això és cert, però també és cert que és una tònica, diguem, de fa molts anys enrere, que cada any no es concertava un préstec. Doncs crec que ara tindrem l'oportunitat d'intentar començar a girar aquesta situació i que per tant amb els recursos corrents, amb els ingressos corrents, doncs siguem capaços de finançar inversió i no, diguem, continuar incrementant el préstec, bàsicament també perquè tenim al davant un repte important, que és això sí que evidentment haurà d'anar a préstec, la construcció de la nova residència.
Molt bé, gràcies, Adrià. Un comentari?
Sí, no, per continuar una mica el debat, el fet de que no es dediqui, és a dir, quan tu em dius que podrem revertir la situació, el que es feia abans era la quantitat de diners que s'amortitzaven anualment del préstec, es tornava a demanar un préstec per aquesta quantitat, si eren 300 i escaig amb qual cosa, l'endeutament quedava, de fet no teníem altra opció, perquè les normes fiscals no ho permetien. Quan es va obrir la porta, això evidentment tothom va aprofitar per fer-ho, i més en un poble com Llagostera, que tenim un endeutament molt baix, tothom ho va aprofitar, però ara no sé, m'agradaria saber com revertirem això, no? Com revertirem el fet d'agafar més recursos propis per fer inversió. Augmentarem els ingressos, reduirem la despesa, no sé, nosaltres de fet el mes passat vam aprovar una moció aquí a favor de desenvolupar el sud 11, que va en aquest sentit, no? El d'aconseguir més recursos propis, guanyant autonomia i per tant doncs poder dedicar una part d'aquests o la totalitat a inversió, no? El mateix passava doncs amb la venda de patrimoni, que tant es va criticar fa uns anys, que també està en el pressupost i que de moment no sabem com està, si es tira endavant, si no es tira endavant, i a què es dedicarà, perquè nosaltres recordem que encara defensem que això ha d'anar dedicat a polítiques d'habitatge. En tot cas, no sé, aclarir una mica, no sé si m'he explicat en els dubtes que tenim.
Gràcies, Eduard. Adrià?
Sí, doncs jo crec que la fórmula l'has dita molt bé. La fórmula és incrementar l'ingrés corrent i rebaixar la despesa corrent. Com ho farem? Doncs primer amb la incorporació d'una tècnica de subvencions, i que per tant estem incrementant moltíssim les convocatòries a les que ens estem presentant. També és veritat que s'està fent una feina important, diguem, des de l'àrea de recaptació i tresoreria per intentar ser molt més eficients en la part de recaptació involuntària i també després en executiva. Aquí hem hem vist que tenim, diguem, molt de marge per de millora i per ser molt més eficients. Bàsicament, diguem, el recorregut, diguem, de millora, i que reflectirà també el pla de sanejament, i com deia, doncs, tindrem temps de poder-ne parlar properament, doncs és bàsicament treballar en aquest sentit. Les parcel·les. Les parcel·les estan ara mateix, estem pendents de l'informe perceptiu de la Generalitat, diguem, i les bases estan redactades, estan enviades, però necessitem un informe perceptiu de la Generalitat per poder iniciar el procés d'alienació d'aquestes parcel·les.
Una frase.
Digues.
Simplement que ho celebro i que estem frisant per poder gaudir dels grans resultats de la tècnica de subvencions. Estarem atents.
Molt bé, gràcies Adrià i també Eduard. Molt bé, doncs no havent-hi res més, passem a votació. No? Doncs, vots en contra, abstencions i vots a favor. Doncs bé, s'aprova aquesta d'allò per vots en contra d'Esquerra Republicana, abstenció de CUP Alternativa i vots a favor de Junts i PSC. Molt bé, passem al següent punt, seria el 2.2, que seria proposicions determinades per la Comissió Informativa. Aquí hauria assumptes d'urgència, n'hi haurien 3, val? En concret són 3 recs que ja venim fent cada ple per no retrasar els pagaments des de l'Ajuntament. Aprovem l'urgència del primer, hem de fer un per un, saps? Si us sembla, aprovem l'urgència del primer, vots en contra, abstencions i vots a favor. L'urgència, estem parlant l'urgència. Tot notat? A favor. S'aprova, sí, s'aprova per unanimitat urgència, sí. I ara passem el que seria el punt. Adrià?
Sí, aquest primer rec és el que correspon a l'Ajuntament, a la Corporació, i aprovem un import total de 17.465,17 pel que fa al reconeixement de crèdit d'obligacions, i diguem, autoritzar i disposar despesa i aprovar el rec de 11.926,81 euros més.
Va, algun comentari? No? Doncs... Sí?
Simplement dic que en aquest i en els altres recs ens abstindrem com fem habitualment.
Correcte. Va, doncs passem a votació ara sí del que és el rec. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Va, s'aprova amb els vots en contra d'Esquerra Republicana i vots a favor... Abstenció, perdó, m'he equivocat. Sí, abstenció, Abstenció d'Esquerra Republicana i vots a favor de Junts, PSC i CUP. No? Molt bé, aprovem l'urgència de l'altre rec, parlem de l'urgència ara, vots en contra, abstencions i vots a favor. Bé, s'aprova l'urgència per unanimitat. Bé, Adrià, l'altre...
Sí, aquest segon rec correspon a l'organisme autònom de la residència Josep Baulida, amb un seguit de factures per un import total de 3.246,50.
Molt bé, un comentari? No? Doncs passem també a votació. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Molt bé, doncs s'aprova aquest punt amb els vots a favor de Junts, PSC i CUP Alternativa i l'abstenció d'Esquerra Republicana. Votem ara doncs l'urgència del tercer punt. Vots en contra, abstencions i vots a favor. S'aprova per unanimitat l'urgència i ara passem al punt.
Sí, i aquest tercer i últim reconeixement també correspon a l'organisme autònom per un import total, un reconeixement extrajudicial de crèdit per un import total de 5.820,96 i una autorització de la despesa i aprovació del REC per 4.249,47 euros més.
Val. Algun comentari? No? Doncs també passem a votació. Vots en contra, abstencions i vots a favor. No, s'aprova el punt amb els vots a favor de Junts, PSC i CUP Alternativa i l'abstenció d'Esquerra Republicana. Molt bé, passem al següent punt, seria el 2.4, són ratificacions, que no n'hi ha. Llavors passem al punt 3, que seria mocions polítiques. Tenim el 3.1, que és una moció de CUP Alternativa per Llagostera, perquè s'explorin les vies per garantir el futur del Museu Vilà i convertir-lo en un equipament. En aquest cas, vols comentar-ho, Jordi?
Sí, gràcies. Faig l'exposició de motius i lectura d'acords. El Museu Vilà està ubicat a la Casa Senyorial Franquesa de Llagostera, un edifici del segle XIX, al carrer Sant Pere 27. És de titularitat privada, està catalogat com a col·lecció i s'obre al públic en visites concertades. Va ser fundat l'any 1967 pel mateix Emili Vilà i Gorgoll, 1887-1967, i acull bona part de les seves obres més importants. Emili Vilà, pintor, cartellista i fotògraf, va ser un artista molt reconegut, especialment a França, on es va establir l'any 1906 i va viure bona part de la seva vida, destacant en la seva faceta com a cartellista i retratista. El seu llegat és immens, entre cartells publicitaris i cinematogràfics, pintats a París entre 1912 i 1933, retrats de personatges il·lustres de l'època i paisatges de la Costa Brava de principis de segle. Emili Vilà va fer, a més de fer-se un nom com a retratista, va ser cartellista durant l'època en què el cartell era un element fonamental de la publicitat i il·lustrador destacat de la dècada de 1920 a França. De nou a Catalunya, després de la Guerra Civil, la seva obra es decantaria cada cop més cap al paisatge de la Costa Brava, d'un pintoresquisme molt del gust de la nova burgesia. L'arxiu del museu, a més, conté correspondència, abundant documentació personal i un notable fons fotogràfic. Vilà el va obrir el setembre de 1967 i tres mesos després va morir sense descendència. Tot el seu llegat va passar a un nebot que també va morir sense descendència i que va deixar l'herència a la persona que el va assistir durant la malaltia, Clara Bussot. Tot i la voluntat de conservar l'obra, l'elevat cost que sempre ha comportat el manteniment del museu i de la casa senyorial va obligar la nova propietària a vendre part del fons. El museu va caure en decadència i finalment va tancar el 2009 amb motiu de la malaltia de la propietària, que va morir el 2011. El llegat va passar al seu fill i als seus dos nets. El senyor Jeffrey Martí, un dels nets, s'ha preocupat de mantenir el museu i l'obra. Ha contactat amb les administracions, ha procurat fer una difusió en un lloc web i s'ha ocupat de la catalogació i de la realització de fotografies de tot el fons de la col·lecció. L'edifici, abans tot dedicat a museu, va ser dividit en dues parts, una per al museu i l'altra per a habitatge dels hereus. El pas del temps l'ha deteriorat i tant els interiors com els exteriors necessiten una renovació i actualització. El Museu Vilà sempre ha estat considerat com un element fonamental del patrimoni llagostrenc i, tot i que no suficientment, en diferents moments històrics i de la mà de diversos governs municipals s'han fet intents per arribar a un acord amb els propietaris que garanteixi el seu futur, permeti potenciar-lo com a element patrimonial local i finalment convertir-lo en un equipament obert a la població. L'any 1998, per exemple, es va fer una valoració del museu i del seu fons i durant el mandat passat es van mantenir diverses trobades amb els propietaris i a la vegada es va buscar la col·laboració supramunicipal, en especial del Departament de Cultura de la Generalitat. Per altra banda, també durant el mandat passat i amb l'aprovació unànime del ple, es va adquirir una col·lecció privada de 42 obres de l'autor per preservar l'obra de l'artista, evitar la seva dispersió i incorporar-ho com a fons d'art al patrimoni local. Convé reconèixer l'interès públic col·lectiu que té el museu i el seu fons i aconseguir que sigui gestionat amb criteris museístics mentre es reivindica i se potencia el valor cultural. Per aconseguir-ho, caldrà trobar la fórmula que permeti arribar a un acord amb els propietaris per mantenir el concepte de casa-museu que té actualment i que li va donar el propi Emili Vilà i Gorgoll, mantenir l'edifici, el fons d'art i el fons documental en les condicions adequades de conservació, obrir el museu en un horari regular, gestionar el fons artístic i documental, promoure i difondre l'obra pictòrica d'Emili Vilà a través d'exposicions i publicacions i gestionar els drets d'autor i d'explotació de la seva obra. És per tot això que es proposen els següents acords. Primer, reprendre les trobades amb els propietaris del Museu Vilà per treballar conjuntament en la recerca d'un acord que permeti garantir-ne el futur i convertir-lo en un equipament obert a la població. Segon, reprendre les tasques ja iniciades per part dels serveis tècnics municipals i especialistes externs que han de culminar amb la valoració tant del fons artístic com de l'edifici i de les obres i reformes a fer per esdevenir un equipament obert al públic. Tercer, fetes les valoracions, explorar les possibilitats de compra o de cessió a llarg termini, així com altres vies jurídiques alternatives. Quart, reprendre la recerca del suport i col·laboració per part de les administracions supramunicipals, molt especialment de la Diputació i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. I cinquè, considerant que el futur del Museu Vilà és una qüestió d'interès col·lectiu que transcendeix l'acció d'un mandat i del propi equip de govern municipal, incorporar els grups de l'oposició a les gestions per tornar per portar-ho a bon terme. Gràcies.
Molt bé, gràcies Jordi. Adrià?
Sí, bé, nosaltres, tal com diu la part expositiva de la moció, compartim el fet de que el Museu Vilà és un element patrimonial fonamental en el municipi. Creiem que tothom coneix el museu. Cada vegada doncs, que s'ha obert o que s'organitzen jornades de portes obertes, doncs, té un alt èxit doncs, de públic, de visites, i per tant crec que és un element patrimonial prou estimat per al municipi. També dir que evidentment doncs, som conscients que durant tots aquests anys, molt enrere, sempre s'ha tingut present des de diferents equips de govern que s'havia de fer alguna cosa, s'havia intentat en diverses ocasions. De fet, nosaltres el 2019 també ens vam reunir amb la propietat quan estàvem preparant, doncs, per exemple, el programa electoral, perquè també teníem clar doncs, que havíem de fer alguna actuació amb el museu, i per tant doncs, recollim el guà d'aquesta moció i votarem a favor. Dir que el que creiem, doncs, que pel fet doncs, que ja s'ha fet aquest treball previs i que hi ha diguem moltes vegades no s'ha anat recollint informació i que per tant la tenim diguem molta informació però que potser faltaria doncs, posar-la en comú, el que plantegem, i així t'ho hem pogut comunicar, i és que de cares a la tardor, cop superat aquesta etapa estival de vacances vàries, doncs convocar una reunió politicotècnica amb representants de tots els grups municipals, amb els serveis tècnics i amb personal doncs, de cultura, per posar sobre la taula totes les opcions, per posar també sobre la taula doncs, les feines prèvies que s'havien fet durant el mandat anterior, i per tant doncs, poder plantejar totes les opcions i poder-nos començar a reprendre aquestes negociacions, aquestes converses amb la propietat en base doncs, a això, a tenir tota la informació i totes les propostes i la viabilitat, diguem, que pugui tenir. Tot això també volem dir-ho compaginat amb el fet de que ara mateix tenim un repte important, ho he dit abans, no? Però que tenim un repte important pel que fa, diguem, a una inversió important, que és la residència, i que per tant la prioritat ha de continuar siguent aquesta, i per tant sabem que la inversió que cal fer en el Museu Vilà, sigui a través d'una cessió però fent front a les obres de remodelació, o sigui a través d'una compra, és una inversió molt gran, i que per tant doncs, les prioritats del govern, i crec que també són compartides pel que fa a la residència, han de ser les que marquin la part, diguem, pressupostària, i també evidentment fer-ho compatible amb les prioritats que nosaltres en el pla de mandat també tenim incorporades. Però vaja, jo crec que el primer pas és això, que és de cares a la tardor convocar representants de tots els grups municipals, el personal tècnic, i començar doncs, a explorar i a veure doncs, la viabilitat de totes les opcions que puguem tenir sobre la taula.
Molt bé, gràcies Adrià. En aquest cas, Sílvia?
Sí, bon vespre a tothom. Nosaltres ens sumem plenament al que ha dit l'Adrià i agraïm doncs, als companys de la CUP que hagin fet aquesta moció per tornar a posar sobre la taula aquesta necessitat. I votarem a favor perquè nosaltres creiem en la democratització, m'he posat una paraula molt difícil per dir, de la cultura, i seria bonic que finalment el Museu Vilà doncs, es pugui integrar en el patrimoni llagostarenc, igual doncs, de la mateixa manera que tenim a Can Caciques. I és cert que en les primeres exploracions que es van fer doncs per assumir aquest fons artístic i aquest també doncs, l'edifici, es va veure evidentíssim en que no hi havia altra manera de fer-ho que no fos que l'Ajuntament hi tingués una participació. Per tant, nosaltres, si no ho fèiem així, no rebíem ajudes del lloc, és el que em referia. Doncs entenem doncs, que és important parlar-ho amb la família, posar sobre la taula les prioritats de cadascú i procurar doncs, que aquesta obra de l'Emili Vilà no segueixi dispersant-se i quedi aquí en el nostre municipi. És per això doncs, que, tal com deia al començament, nosaltres hi votarem a favor. Gràcies.
Gràcies, Sílvia. Un comentari abans de passar a votació?
No, agraï molt aquesta unanimitat. Sens dubte es tracta d'un element emblemàtic del poble amb molt de potencial i que crònicament doncs, està en perill, no? Fins que no s'hi trobi una via. Crec que fa dos plens ho vam plantejar com a pregunta aquí al ple, no? Per saber doncs, si s'havia fet res, no? Vam contactar també amb la propietat i continua disposada doncs, a treballar i a buscar aquesta col·laboració amb l'Ajuntament, i per tant doncs, bé, vam plantejar també la moció de manera al màxim d'oberta perquè fos aprovada. No parlem de terminis, no detallem no? Qüestions concretes de quina hauria de ser doncs, aquesta implicació de l'Ajuntament, no? Si compra cessió, etc. I bé, a partir d'aquí doncs a part d'aquest agraïment, doncs, demanar una certa priorització del tema perquè pugui ser realitat doncs, com abans millor i perfecte doncs, de poder-ho treballar conjuntament també l'abans possible per veure doncs, quines vies es poden seguir. Esperem que arribi a bon port. Gràcies.
Adrià, sí.
Sí, només volia afegir, perquè ara la Sílvia, al parlar de la no dispersió de l'obra de l'Emili Vilà, m'hi ha fet pensar. De fet, volia compartir-ho i m'ha marxat del cap, dir que en aquests mesos també hem estat treballant amb això, amb aquesta no dispersió de l'obra, i que si no hi ha res de nou, en poques setmanes podrem firmar un conveni amb un particular que ens cedeix durant 10 anys i de forma gratuïta diferents obres de l'Emili Vilà.
Gràcies, Adrià. Va, doncs bé, realment ho triem, no? Tot el consistori doncs, entén que el Museu Vilà doncs, és un patrimoni nostre, d'alguna manera, però sí que sabem que tenim un repte complicat, difícil, per això bueno, hem de començar a treballar, i com bé deia l'Adrià, doncs, ara passat les vacances una mica doncs, ja començar a posar fil a l'agulla. Si no res més, doncs passem a votació de la moció. Vots en contra, abstencions i vots a favor? Doncs molt bé, s'aprova aquesta moció per unanimitat. Passem al punt 4, seria controls, llavors seria dació de comptes. Ai, perdó. Perdó. Per, sí, el 3.2, que és una moció d'Esquerra Republicana per dignificar la tasca de les llevadores i dedicar un carrer a Llagostera al seu honor. En aquest cas, qui ho defensa? En Dani?
Sí. Bon vespre. Doncs sí, també llegiré l'exposició de motius i finalment doncs, les propostes d'aquests acords. Considerant doncs, que les llevadores han jugat al llarg de la nostra història i juguen un paper fonamental al sistema de salut, proporcionant atenció i suport durant el procés de gestació, part i postpart, tenint en compte la seva dedicació i personalitat i comprensió empàtica, contribueixen significativament al benestar de les mares i els nadons, així com a la reducció de complicacions durant el part. Malgrat la seva importància, sovint la tasca de les llevadores no rep el reconeixement i la valoració que es mereix, ja sigui en l'àmbit de la salut de la dona, la sexualitat, la recuperació postpart, menopausa i un llarg, etc. Llagostera, des de la seva història contemporània, ha tingut un important nombre de llevadores i practicants des de 1895 fins a dia d'avui. Joaquima Bordes, Concepció Camós, Rosa Camós, Manuela Izquierdo, Dolors Codony, Emília Piella, Maria Salit, Núria Paradeda, Olitzia Fernández o fins a l'actualitat amb la Marta Seguer, doncs en són unes grans representants. Per una altra banda, constatem una voluntat municipal de valorar la tasca de les llevadores en els carrers de les viles i ciutats properes, com Salt, Palafrugell o Girona. A més, mantenim una voluntat de dignificar i recuperar personalitats d'àmbit local, i més encara unes dones valentes i lluitadores que han deixat i deixen tan bon record al nostre municipi. Finalment, atès que la Manuela Izquierdo té un monòlit dedicat al parc de la Torre Albertí, i considerant l'impacte positiu de la tasca dels llevadors de Llagostera, proposem dedicar un carrer de la nostra localitat al seu honor. Aquest gest servirà com a reconeixement permanent de la contribució a la salut i al benestar de la nostra comunitat. La millor forma de dignificar aquest espai seria dotant-lo d'un major sentit a la memòria de les llevadores i practicants de Llagostera, i tanmateix el cost i la implicació per als veïns és poc significativa. Per tot això, el grup municipal d'Esquerra Llagostera presenta els següents acords. Primer, proposem canviar el nom de José Canalejas pel de les llevadores, pels seus valuosos serveis com a professionals de la salut i el seu compromís amb el benestar dels altres. Segon, planificar l'exposició a la temporada Can Caciques a la tasca de les llevadores de Llagostera, acompanyant-lo si cal d'alguna publicació. I finalment, senyalitzar l'espai existent al parc de la torre amb una visió més general i més àmplia cap a totes les llevadures de llagostera. Moltes gràcies.
Gràcies, Dani. Andrea?
Sí, bé, nosaltres votarem a favor de la moció, tal com hem pogut doncs, compartir aquests dies. Valorem doncs, molt positivament la tasca, no?, que de forma històrica han vingut realitzant les llevadores, però més en el moment, diguem, quan parlem d'anys enrere, la tasca sobretot doncs, potser que anava molt més enllà de la feina explícita d'una llevadora, no?, i que segurament doncs, també era reconeguda molt a nivell comunitari, però poc a nivell polític o més, diguem, social. Llavors, per tant, a favor d'aquest canvi del nom del carrer. També doncs, pel que fa a l'habilitació d'aquest espai com un espai molt més ampli de reconeixement a les llevadores, també doncs, el veiem molt, molt correcte. De fet, ja hem parlat una mica de quin podria ser doncs, aquesta modificació, diguem que faci molt més ampli la visió d'aquest reconeixement. I el segon punt, que és el que fa referent a l'exposició de la temporada a Can Caciques, que també ho hem pogut parlar aquests dies, però perquè diguem, quedi constància, dic que les temporals de l'any 2025 ja estan planificades, es planifiquen diguem, amb prou antelació, però sí que recollim el guà perquè durant el 2026 aquesta temporal dedicada a les llevadores doncs, pugui realitzar-se. És veritat que el 2026 precisament teníem pensat doncs, dedicar una temporal a la visió històrica de la salut al poble. Ho vam parlar, però és veritat que vam creure oportú doncs, que fins i tot per la visió d'unes cures més amb la visió femenina, separar-ho i per tant i des de la direcció del Museu de Can Caciques ho han també valorat positivament, el que faríem seria separar-ho com en una temporal en dos etapes, si vols dir-ho així, una específica a la tasca i en els serveis de les llevadores.
Molt bé, gràcies Adrià. Jordi?
Agraïm la moció i la felicitem i votarem a favor, evidentment, ens sembla una molt bona iniciativa per això, perquè doncs, contempla aquest factor de justícia històrica, no?, cap a una qüestió, cap a un àmbit, no?, de cures molt invisibilitzat, no?, i en aquest cas doncs, femení, podríem com sol ser el cas, de fet podríem parlar doncs, que es tracta d'una iniciativa, no?, de memòria històrica feminista i fins i tot col·lectiva, no?, amb aquest record cap a una persona concreta necessàriament, no? Tot i que doncs, serà bo doncs, poder-les tenir en compte, no? Però si no, doncs, tot un col·lectiu, no?, que a altres llocs doncs, hem vist, no ho coneixíem, o jo almenys no ho coneixia fins al moment, però que ja s'ha reivindicat i s'ha compta amb carrers, per exemple, no?, també, i per tant, doncs, em sembla que s'ha treballat molt bé i donem tot el suport. Gràcies.
Molt bé, gràcies Jordi. Algun comentari? Sí?
Doncs celebrem-ho, no?, tot plegat que vagi aquesta unanimitat. Estem contents. De fet, aquesta moció va sorgir arrel d'un acte que vam realitzar al Parc de la Torre i només doncs, això, agrair també a les dones sàvies, a Maria Massana que va col·laborar i a la Marta Seguer per formar part també de l'acte i de tot plegat. Gràcies.
Molt bé, gràcies Dani. Àlex, algun comentari? Si no...
No, només comentar. Bé, ja ho ha comentat l'Adrià, de fet les mocions d'aquest tipus sempre les debatem internament al govern i després hi ha l'exposició i evidentment que aquesta la compartim, com moltes, i compartim de fet el fet de que aquesta moció tiri endavant, que està molt bé aquesta iniciativa, com bé ha comentat també el company Jordi, que al final també és memòria històrica i creiem que és molt bona i tirem endavant i votarem a favor, evidentment.
Gràcies, Àlex. Molt bé, doncs res, passem a votació de la moció. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Molt bé, doncs s'aprova aquesta moció per unanimitat. Ara sí, passem al punt 4, que és control. El 4.1 és dació de compte de resolucions d'alcaldia i de la Junta de Govern Local. Ja.
Sí, doncs es dona compte al ple dels decrets d'alcaldia que estan dictat entre el 3 del 6 del 2024 i el 28 del 6 del 2024. Així mateix es dona compte al ple de les sessions de la Junta de Govern Local i els acords que s'han pres en elles que corresponen al número de sessió de 26 a 29.
Gràcies, Diana. I el 4.1.1, donar compte de decrets d'alcaldia en concret. Val, passem al següent punt. Seria donar compte també, donar compte del decret d'alcaldia 1735/2024 relatiu a la delegació de totes les funcions d'alcaldia del 3 al 18 d'agost i del 13 al 22 de setembre, tots inclosos. Bé, això bàsicament és que l'alcalde fa les vacances i passa les funcions. Passem al 4.1.2, donar compte dels acords de la Junta de Govern Local. En aquest cas hi ha donar compte d'informes d'intervenció. Fas tu, Adrià?
Sí. Donem compte primer de l'informe resum anual del control intern. Dir doncs, que durant el 2023, i tal com recull l'informe, no es van poder dur a terme les actuacions previstes en el pla anual de control financer, bàsicament doncs, perquè els recursos humans, diguem, no eren suficients, però també és veritat que aquest informe doncs, deixa constància que durant aquest exercici 2024 hem fet la incorporació d'una tècnica superior de control intern precisament doncs, per donar compliment a totes aquestes actuacions previstes. Bàsicament doncs, aquest informe de control intern el que fa és identificar debilitats i deficiències. Bàsicament doncs, crec que les hem pogut anar compartint en el plenari en diverses ocasions. Una pel que fa doncs, a l'aprovació de factures sense el procediment de contractació legalment establert i que per tant doncs, recomana dotar dels recursos humans i materials possibles per poder començar a fer aquestes licitacions i contractacions diguem, en forma diguem, regulada o regulada a llei, i també destaca que s'han fet contractacions del personal sense el procés selectiu. Això també doncs, sabíem que no s'estaven fent els procediments selectius corresponents, bàsicament també per falta de recursos. Aquí també doncs, vam poder dotar d'una segona plaça de tècnic de recursos humans i ja estem fent diguem, aquestes cobertures en el 2024, estem fent aquestes cobertures del personal a través doncs, de la convocatòria dels processos electius tal com toca. L'informe també destaca que s'ha fet es va encarregar diguem, una auditoria dels comptes anuals de l'organisme autònom de la residència que aspectes significatius destaca doncs, que els comptes destaquen la imatge fidel del patrimoni de la situació financera de l'entitat, però sí que és veritat que fa unes apreciacions i que diguem d'aquestes apreciacions es deriven també unes deficiències que en el cas de l'organisme autònom continuen siguent també la part diguem de contractació tant del personal com de l'aprovació de factures sense el procediment de contractació legalment establert, però que també en el cas de l'organisme autònom s'hi afegeix doncs, que cal millorar el nivell de seguretat i els requisits d'habitabilitat de la residència. Ja hem començat a fer en aquest sentit algunes actuacions, que també reclama que es faci aquest inventari jurídic de béns i que per això l'incorporem en aquesta previsió de poder-lo fer durant aquest any, i que s'ha de regularitzar una cessió d'una finca que s'ha fet de forma gratuïta en l'Ajuntament per al tema del pàrquing del sector Pau 2.
Bé, hi ha dos informes d'intervenció, l'altre?
Sí, els altres són dos informes anuals de la funció interventora de l'any 2023, un que s'ha referit en l'Ajuntament, l'altre en la residència. Pel que fa a l'Ajuntament, durant el 2023 es van fer o es van emetre 697 informes de conformitat, 24 informes de conformitat amb observacions, 26 informes amb objeccions suspensives i 33 informes d'omissió de la funció interventora. Pel que fa a l'organisme autònom de la residència Josep Baulí, es van emetre 66 informes de conformitat, 3 informes de conformitat amb observacions, 37 informes amb objeccions suspensives i un informe d'omissió de la funció interventora. Dir que bàsicament, tant pel que fa a l'Ajuntament com a l'organisme autònom, les objeccions de la intervenció venen bàsicament pel que fa a la contractació de personal sense, sense la corresponent convocatòria del procés selectiu, i les omissions de la funció interventora doncs venen degut a que no s'ha seguit el procediment de contractació legalment establert.
Molt bé, gràcies Adrià, en aquest cas era donar compte. Passem al 4.2, que serien informes d'alcaldia. Comencem per tu, Àlex.
Sí, merci. Bé, informar que durant les properes setmanes es realitzaran visites des de l'àrea de benestar animal en col·laboració amb la policia per diferents habitatges on hem identificat conflictes per al tema d'animals. Creiem que aquestes visites són destinades cap a intentar millorar la convivència entre persones i animals de companyia. També informar, com he comentat abans amb la modificació de crèdit, properament al setembre hi haurà la campanya d'esterilització de gats. Aquesta va sorgir al Consell d'Infants. Volíem agrair la feina feta a l'àrea d'educació i sobretot als infants de les dues escoles que van impulsar aquesta iniciativa. Després comentar que ara durant el mes d'agost aturarem les visites que estem fent institucional des de l'àrea de promoció econòmica amb l'alcalde de les diferents empreses del municipi, que per si hi ha alguna empresa interessada que ens ho comuniqui a l'àrea de Llagostera Activa i properament marcarem agenda. I després volia finalitzar convidant el 24 de setembre a l'oposició, que farem a les 7 de la tarda a l'oficina de l'estació una trobada de treball pel pla estratègic, que ja fa temps que n'estem parlant. Doncs el dia 24 a les 7 farem aquesta trobada, el 24 de setembre. Merci.
Gràcies, Àlex. Mari?
Sí, gràcies. No, jo només comunicar-vos que en les properes setmanes a l'organització de la Mata començaran uns treballs de reparació i manteniment dels carrers que estan en mal estat. Simplement seria això. Gràcies.
Gràcies, Mari. Irene?
Bé, bona nit. Jo vull anunciar per fi que hem pogut finalitzar el cloteig de Bruguera, el de Malrec Asfàltic, i que la setmana entre avui, no sé si hem pogut acabar-ho, i si no el dilluns dimarts, la setmana que ve, es farà la tral de C65 entre Penedes i Ganics, que és el que quedava per fer també de cloteig. Merci.
Gràcies, Irene. Jordi?
Sí, jo, bueno, celebrar que el municipal ha tingut una gran acollida i està tenint moltes inscripcions, i ho faig perquè també volia explicar que anem actualitzant les activitats dirigides i els seus horaris, sobretot en època d'estiu, es van actualitzar el juliol i ara s'han tornat a actualitzar l'agost. Està tinguent bona acollida, però és per explicar-ho perquè això a vegades costa, però bàsicament és perquè fa molta calor, llavors es fiquen a primera hora del matí i últim, bueno, o més a la tarda, però no passarà cada mes, és a dir, justament vam iniciar el juny i ara ha passat el juliol i l'agost, però el setembre en principi haurien de ser horaris fixes fins al juny de l'any vinent. Llavors era com per una mica explicar això. Bé, bueno, si ho puc veure, o també ho publicarem aviat, el tema de les estadístiques, que està tinguent una bona acceptació i rebuda, i ho celebrem i esperem que el setembre encara arrenqui més força. I després també dir, bueno, i agrair que ha sigut molt sol·licitat, però també suposo que gràcies a això hem intentat posar les piles, hem convocat el Consell de Salut i la veritat que va ser crec que va ser molt positiu i en vam treure coses bones, sobretot la cooperació entre els diferents agents, i han sortit diverses iniciatives, com per exemple el tema de la difusió de les xarxes i de la cooperació entre entitats, empreses privades com poden ser les farmàcies o des del CAP i des de l'Ajuntament, poder cooperar perquè totes les iniciatives que s'engeguen pel que fa a la salut puguin tenir més èxit i més bona rebuda. Merci.
Gràcies, Jordi. Pilar?
Sí, jo comentar-vos que per fi hem acabat el tancament de les àrees de contenidors de Selva Brava i de Fontbona. El divendres va estar el personal de l'àrea de medi ambient repartint allà les claus per la gent que no pogués venir fins a la deixalleria, i la gent doncs, que ha quedat per recollir amb horaris de deixalleria poden anar a recollir les seves claus. Comentar doncs, que igualment el mando que tenien per obrir els contenidors serà el mateix, només s'ha d'anar a recollir la clau d'accés a la porta del tancat. I també comentar-vos que ja pràcticament estem doncs, ultimant els treballs d'il·luminació de les àrees que tenim a Pagès. I fins aquí, merci.
Gràcies, Pilar. Adrià?
Sí, jo molt breu, només un apunt d'agenda, i és que demà celebro una nova edició del Festival C65 a la zona esportiva de la Canyera, festival doncs, que ja es porta diverses edicions, que organitzem conjuntament amb l'Ajuntament de Cassà de la Selva i que es va inaugurar precisament doncs, el cap de setmana passat a Cassà.
Gràcies, Adrià. Bé, doncs quedo en aquest cas jo informar-vos que aquesta setmana s'ha iniciat doncs, uns treballs d'un pas de peatons des de darrere el cementiri fins a la connexió del carrer del Bici i el que diem, i el pas que va cap a Ridaura, que molta gent hi passa per allà a peu i era perillós perquè la carretera no té voral i bueno, era un compromís que també tenia l'equip de govern. Llavors també informar-vos que aquesta setmana ja s'han instal·lat els mobles a l'ampliació de les oficines de la Xaveria i en aquest cas ja anirem fent el traspàs de les oficines que tenim actualment amb la resta. Després estem pensant si cara al setembre ja fem una inauguració d'una manera oficial, ja us informarem, però que sapigueu que de moment l'haver enganxat vacances, això ho farem d'aquesta manera. I per últim també en aquest cas ja ho vaig informar personalment a tots els equips del consistori, a tots els grups del consistori, perdó, el dissabte es va posar en marxa una part de lo que és la canonada que porta aigua des de Campinet fins a Selva Brava. Va ser una urgència, va ser la manera en aquest cas de poder donar aigua als veïns tant de Selva Brava com de Fontbona, i a dia d'avui, sort que es va poder posar en marxa, es va fer un bypass provisional, a dia d'avui, si no poder, encara estarien sense aigua. Estem treballant amb el projecte, com bé dic, no està acabat, en poc, dos, tres setmanes al principi hauria d'estar acabat, per poder fer servir l'altre tram que ens falta, que seria des del dipòsit de Selva Brava fins a la Fontbona. Gràcies a haver posat en marxa, doncs, haver pogut posar en marxa doncs, aquest tram de canonada, els veïns de Selva Brava i Fontbona han tingut aigua aquests dies, perquè si no, poder, a dia d'avui, portaríem poder una setmana, per no dir més, sense aigua. I bé, no havent-hi res més, passaríem doncs, a pregs i preguntes. Aquest, Jordi?
Gràcies. En primer lloc, sobre àmbit d'esports, tenim algunes preguntes, algun prec sobre la piscina. En aquest sentit, hem vist que aquest any, com a novetat, l'abonament, diguem-ne, de temporada no es pot fer si no és, o sigui, no es pot fer en efectiu, s'ha de fer necessàriament de manera telemàtica. Això nosaltres ho entenem clarament com un perjudici per molta gent, no? O un perjudici contra l'accessibilitat que tots els serveis públics com aquest doncs, haurien de garantir a la mesura de les possibilitats. Llavors, bé, preguntar-me d'on sorgeix aquest canvi i demanar que es pugui replantejar. De la mateixa manera, hem rebut altres qüestions sobre les piscines. Per una banda, i això em sap greu que no puc filar prim i no sé si és una qüestió que es va, doncs, que es va donar en algun moment o després s'ha pogut corregir, no ho desconec, però és l'accés als vestidors, que hi havia algun problema, ens van dir, en concret als vestidors de dones, que depèn de com es havia de passar pel d'homes, ja dic que no tinc el detall concret, però se'ns va fer arribar això i per tant ho transmeto. De la mateixa manera que a la piscina de la Canyera està previst que es tanqui a l'agost, no? Deixant una setmana de setembre, no? Que és aquesta setmana que encara hi ha vacances escolars sense el servei, llavors preguntar també si era impossible, diguem-ne, poder-ho acabar d'allargar també per entenem doncs, que és un servei important i que també doncs, pot ser un factor decisiu, no? De cares als usuaris per poder-hi apostar, no? I en tot cas entenem que segurament no, la despesa no vindria d'una setmana. Per altra banda també el fet de que el tràmit aquest que comentava, no, de online, per poder fer el pagament dels abonaments, ens va sorprendre bastant que després repercutís en un rebut amb el segell de l'Ajuntament però amb una part en castellà. Llavors en aquest sentit fer un prec de demanar, sisplau, que es puguin corregir aquestes qüestions i respectar la vehicularitat única del català. I per últim, també, més que una pregunta, un prec, perquè ja ha sortit diversos cops aquí al ple, però també tornar a demanar, no, que en cas d'onada de calor, de moment potser estem passant, fa calor, però no hem tingut una onada de calor greu com a tal, però que també, doncs, que es faciliti l'accés a les piscines en els dies concrets, doncs, de manera lliure. Després, sobre la qüestió d'habitatge, volíem preguntar sobretot quina és la situació dels dos pisos. Tenim que són dos, que fa temps que en principi estan en obres, enteníem que s'hauria d'haver pogut disposar de manera imminent fa temps, no?, pel que s'havia dit, i no n'hem tingut més notícia, per tant, preguntar per això. I també en relació a les notícies que hem anat tinguent de desnonaments al poble. De fet, l'últim, ho puc filar prim ara, però diria que fa dues o tres setmanes, vam tenir notícia que n'havia tingut lloc una família aquí al carrer Sant Pere. Llavors, preguntar per aquest desnonament, quines gestions es van fer des de l'Ajuntament, si hi va haver participació directa del regidor d'habitatge, perquè entenem que, bueno, no sé si ja hi havia la nova tècnica o no, però hem estat un temps sense, i per tant saber quina és la situació. I per últim també hi ha una qüestió que enllaço amb una pregunta que vam fer, crec que fa dos plens. Preguntàvem sobre el procediment d'empadronament, diguem-ne, no ordinari. La pregunta la fèiem perquè havíem vist algunes denegacions en el programa de gestió d'expedients, no? Però és que justament després, al cap d'una setmana o així, nosaltres no havíem tingut notícia abans, la pregunta no tenia res a veure, però vam veure que sortíem com a poble en una llista de municipis que la coordinadora d'ONGs assenyalava com que posaven traves al dret a l'empadronament. Llavors això ens va sorprendre bastant, i per tant preguntar també això, un altre cop, si hi ha hagut algun canvi en el procediment a l'hora d'aplicar-lo. Nosaltres no ens consta res, evidentment, ni tampoc pel que es va respondre, però em sembla un tema important. I bé, també a posteriori també vaig veure també una altra denegació, no sé els detalls tampoc, però una altra denegació d'empadronament que bé, en principi no és l'habitual, que les persones que demanen empadronar-se realment no visquin al poble. Una altra qüestió, vaig a camins i gràcies i visca, que per fi tenim el goteig fet. Esperem no tardar tant en les pròximes ocasions. En aquest cas volíem preguntar sobre el desbrossament de marges. O sigui, cada any s'encarrega un desbrossament dels marges dels camins amb una desbrossadora de braç, no?, un tractor, sobretot per qüestió de seguretat, no? No sé fins a quin punt per risc d'incendis, però sobretot, no?, doncs de problema de visibilitat greu que hi ha a finals de primavera, a principis d'estiu, no?, amb l'herba que creix als marges. En aquest any, com a mínim en alguns camins, hem vist que en comptes de dues passades només se n'havia fet una, no? O sigui, com que el treball era parcial en aquest sentit. No sé si hi ha hagut algun canvi de criteri o hi ha hagut alguna incidència detectada. Només preguntar això. Una altra qüestió que no sé si es porteu ara mateix des de camins o, bueno, de camins, de món rural i forestal o d'urbanisme, però volíem demanar una actualització sobre la situació de les franges perimetrals d'autoprotecció de les urbanitzacions, també per risc d'incendi. Durant els últims anys, no?, durant l'últim mandat, es havia anat prioritzant de posar al dia, diguem-ne, franges que estaven encara per fer, no? I l'última va ser, de fet, l'any passat a Selva Brava, que es va obrir, no?, que no havia fet mai com a tal. I a mi la intenció era, doncs, d'anar-ho operativitzant per poder fer un manteniment més adequat, no?, així com amb la qüestió també de les parcel·les, no?, de poder-ho agilitzar, i així va ser en el cas de l'any passat, donant bons resultats. Hem vist que, per exemple, la zona de la Mata, no?, la franja està... Bueno, queda poca franja, diguem-ne, no?, està molt emboscat, no?, per exemple. Pregunta això, quina és la situació, si hi ha algun, diguem-ne, algun pla any a any, i com s'hi pretén actuar. En relació a l'àrea de medi ambient, també celebrar molt que per fi tinguem totes les àrees ja per fi tancades. És una qüestió que s'ha allargat moltíssim. nosaltres vam ser els primers que comptàvem poder-ho tenir de manera molt ràpida i no hi havia manera, no? Hem tardat un any més, però bé, per fi està doncs fet i enhorabona. En aquest sentit, només el que volia preguntar ara quan ho comentava els Pilar era si s'ha continuat treballant o s'ha trobat una solució en una cosa que estava en estudi, diguem-ne, fa un any també, que era el poder col·locar càmeres que havien de ser com estandarditzades per poder, sobretot per una funció dissuasòria, no? Perquè sabem que sobretot a les àrees de Selva Brava, i diria que encara més Fontbona, hi havia hagut molts problemes diguem-ne d'accions incíviques o bretolades en els propis contenidors, no? Són infraestructures que són molt cares, no? Veiem el que costen, i per tant, doncs bé, nosaltres enteníem que el fet de poder tenir alguna càmera, o potser alguna càmera que fos que pogués anar rotant, no? Podia, doncs, millorar aquesta situació, no? de control de l'estat de la pròpia infraestructura i, evidentment, doncs, del bon ús de les àrees. Per altra banda, una pregunta també sobre relacionada amb medi ambient, però també promoció econòmica, que és que en el Consell de Promoció Econòmica que es va convocar fa ja mesos va sortir una inquietud per part d'algun dels presents de comerç, d'algun comerç, sobre el certificat de comerç verd que es va impulsar també al final del darrer mandat, per tal de poder-hi optar, diguem-ne, no? Com vam explicar allà, doncs, en el moment això es havia plantejat de manera doncs, que es pogués anar fent diferents inspeccions, no? En els comerços i anar podent incrementar el número de comerços associats a aquest certificat. Al final, doncs, la voluntat és d'anar ampliant les bones pràctiques, no? En aquest sentit, doncs, a nivell mediambiental, i per tant, doncs, que ningú quedi fora, no? Per tant, bueno, si s'ha actuat en aquest sentit i quina previsió hi ha. I per últim, també enllaçant amb una qüestió que ha sortit en l'àmbit d'Hisenda, Adrià, has comentat que havíeu vist que hi havia molt marge de millora en l'àmbit de la recaptació. Volia només demanar una mica més d'informació en aquest sentit. Nosaltres, per la informació que teníem fa un any, ens trobàvem en uns números d'execució, diguem-ne, molt bons, no? Comparats amb l'entorn, comparats encara més amb un ens com Xaloc, per exemple, no? Que és el de referència a la demarcació, que porta molts llocs. Llavors, bueno, quines són aquestes escletxes o aquest marge, i si és, doncs bé, per qüestions doncs, de deutes de temps o així, doncs, si teniu pensades mesures, no? Per poder doncs, ampliar aquests nivells de recaptació. Gràcies.
Gràcies, Jordi.
Sí, nosaltres començarem parlant de la taula de convivència, que tenim la sensació, i les sensacions són subjectives sempre, però compartida amb algun dels assistents, doncs que no hi ha massa interès en impulsar-la. Voldríem saber quines intencions teniu i demanar també doncs, que els diferents tècnics que hi han d'anar, poder la paraula obligar que una mica així, no? Però que se'ls animi a anar-hi, diguéssim, a totes les reunions. També voldríem parlar de la nova oficina d'Urbacer, situada al carrer Xaló, que això fa que molta gent que vulgui anar a buscar les bosses d'orgàniques poder no tingués tan fàcil com abans, i veure si es pogués habilitar algun mecanisme que es poguessin encarregar i anar a buscar el sac, o que es poguessin, vaja, no sé si hi heu pensat, o si es pogués facilitar a la gent que viu al nucli, doncs estaria bé. També voldríem saber quan es repintaran les línies grogues de Guals i els nous Guals. També n'ha parlat una mica en Jordi, tenim constància que algunes parcel·les de les urbanitzacions com la Canyera encara estan brutes, voldríem saber com està el tema dels requeriments i quan intervindrà la brigada. Després també hem consultat el mapa de refugis climàtics que ha publicat el Departament d'Interior i ens ha sorprès, també ha alegrat, no us enganyarem, ja que ho havíem demanat des de fa temps, que a Llagostera apareixen les dues piscines i la biblioteca com a refugis climàtics. Era per saber els motius, si això contradiu el protocol que vau aprovar sense el consens de la resta de grups i per què m'apareix la llar de jubilats. Perdó. També voldríem saber com valoreu el fet de fer el curs de natació a la tarda. Sabem que bueno, les inscripcions han sigut tan baixes una mica, però bastant similars. N'hem pogut parlar tant amb els monitors, no acaben de veure les millores que hi ha. De fet, al matí els agrada més per la tranquil·litat que hi ha a la piscina, també l'entrada i la sortida a la tarda hi ha molt caos, de fet costa saber qui entra pel curs, qui entra com a usuari, hi ha hagut gent que s'ha colat diguem que va pel curs, i els usuaris també ens trobem doncs, que estem a la tarda, que és quan més gent hi ha, estem doncs, només podem gaudir de mitja piscina, no? I si ens falta saber doncs, què n'opineu vosaltres com a govern. Després també ens ha arribat que alguns propietaris de pisos cedits pel lloguer social han tingut problemes per cobrar aquests dos mesos. No sabem si és una cosa puntual, si ha passat, si té a veure amb la baixa del tècnic. Bueno, voler saber si què ha passat i com s'ha solucionat aquest tema. I després també un parell de coses. Una és que al carrer Bonaire ja fa dies, de fet gairebé una setmana, que hi ha unes bosses amb unes etiquetes de mala selecció de residus. Pensem que si segueixen encara les visites aquestes que es van publicitar a veïns, doncs estaria bé i seria necessari anar-hi i també doncs avisar l'empresa de recollida que s'enduguin les bosses. I finalment també aquestes últimes setmanes hem vist com han entrat a robar molts bars del poble, també en diverses cases s'han rebentat rodes de cotxes, també s'han ratllat cotxes a carrers sencers, i bueno, hem copsat bastanta preocupació amb els veïns i amb els establiments, també els hem anat a veure a molts dels afectats, i voldríem saber doncs, si davant d'aquest repunt de delinqüència el govern té previst fer algun tipus d'augment en la vigilància o doblar torns en alguns moments. I fins aquí, moltes gràcies.
Gràcies, Eduard. En aquest cas, aquí... Pilar, comença tu, va.
No, és que si no, després no me'n recordo. Referent a allò del carrer Bonaire, es van fent les visites, s'han anat fent. Aquest fet puntual ara mateix no sabria contestar-te. El que sí que és veritat és que els divendres, com passa el reste, s'ho enduen tot, per tant... ha fallat el... És a dir, estàs parlant de que hi ha més d'una setmana que hi ha aquestes bosses. Vale, doncs ho apunto i això sí que d'allò, eh? Bueno, sí, apunto algú. Sí. Perdó, eh? L'Urbacer. Urbacer, que me deies allò de l'oficina. Evidentment això no és una oficina nostra, Urbacer. Ells ja no només és l'oficina d'aquí Llagostera, sinó que tenien l'oficina en un altre municipi i han encabit totes aquestes petites oficines i les han muntat aquí a Llagostera. L'únic que sí vam tenir una mica en compte, allò de les bosses, doncs que els dijous, quan hi ha mercat, sí que es pot anar a la deixalleria mòbil a buscar les bosses. És a dir... entenem doncs, que ara no és tan fàcil, però vull dir que els dijous igualment es pot anar doncs, a la deixalleria mòbil del mercat. Sí. Referent a lo de les càmeres de les àrees, lo de les àrees sí que ho teníem previst de poder-les fer. Quan ha sigut el moment doncs, de demanar els pressupostos, els nostres serveis tècnics no han vist bé les càmeres que nosaltres pensàvem muntar des de l'àrea de medi ambient. Nosaltres pensàvem muntar unes càmeres normals, a partir de que tenien un valor d'uns 400 euros, i quan han arribat serveis tècnics ens han pressupostat 3.800 euros. Llavors nosaltres teníem per muntar 8 càmeres i resulta que amb els 4.000 euros que teníem doncs podem muntar una càmera. ¿Vale? Ara sí que estem mirant que en el Consell Comarcal les àrees que s'han fet tancaments també hi ha aquest tipus de càmera. Aviam si podem, hem demanat informació, aviam si ens els poden passar de l'empresa que els ha muntat, per veure doncs, si podríem fer doncs, aquest mateix tipus de càmera i muntar-los en les nostres àrees. No serien càmeres, em diuen un visor peix, si no m'equivoco malament, és a dir, que no és que es mogui la càmera, però si té un... Sí, és així, és ample, i llavors tu el mous i es pot veure d'un costat a l'altre. Perquè el problema que hi ha és aquestes, doncs, aquestes mòbils doncs, que tenen el moviment, que són més cares. I llavors doncs, ara anirem per mirar aquestes amb en Salvador, amb el tècnic, doncs, a veure si ens aniria bé aquest tipus de funcionament. I jo em sembla que no tenia res més. Merci.
Val, gràcies, Pilar. Àlex, tu ara?
Sí, jo em referiré al que comentava el company de la CUP en quant al tema del comerç verd. És una tasca que tenim pendent. De fet, una petita actuació no té gaire, va una mica relacionat amb el comerç, però en aquest cas no el comerç local sinó el no sedentari, va ser el cas del mercat. Vam fer una actuació amb unes bosses de roba, intentarem fer aquestes campanyes continuades fent. El tema del comerç verd, ho recullo i mirarem de començar a treballar-hi. Merci.
Qui més? Tu, Irene?
Jo el tema del desbrossament el desconec. Jo encara hi vaig estar fent la ronda per tot el tram on es havia fet el ploteig. Sí que hi ha trams que està arran, hi ha talls que estava més alta, però en general vaig veure tot bé, no em va sobtar res, però de manera que no hi ha hagut canvi de criteri, que no crec, perquè se suposa que se'ns hagués comunicat des de Medi Ambient, que és qui contracta el desbrossament dels marges. En principi no hi hauria d'haver cap canvi de criteri, però demanaré per ser un cas. I en quant a l'Eduard, a Esquerra Republicana, a la taula, el que és la taula de convivència, a veure com ho explico, ha anat una mica menys, però jo entenc que tampoc és una, entenc que no és una eina del govern, del lideratge. Jo entenc que és un grup de persones amb representants de diversos àmbits i que s'ha anat com desencantant sola. Per exemple, sempre hi ha hagut representació d'Esquerra, sempre hi ha hagut representació del CUP, sempre hi ha hagut representació nostra. La gent, els que representaven tres del poble, els representants de l'institut, sempre han anat fallant, vull dir, no pots obligar, no és una cosa, no és una feina. Venen com a voluntaris. Clar, però si a mi el WhatsApp t'envia la policia fa tres vegades tal convivència que diuen que estan sota mínims i no poden venir, jo crec que ningú els pot obligar a venir a la taula de convivència si tenen altra feina. Clar, hauríem de mirar bé les bases, saps? Que vau crear en el seu moment. I això s'ha anat desencantant sol. Jo, nosaltres no fallem mai i endavant que es faci, no tinc cap mena de problema. Però, clar, i posar sobre el coll el representant de no sé què perquè vingui, no ho puc fer, es va fent i es va... Tampoc, la veritat, no sé què, deu fer un parell d'anyets o així que està l'any de l'oposició, més aquest any que hem estat al govern, deu fer un parell d'anys que es fa la taula de convivència, dos anys i mig. Bueno, no hem avançat ni ens hem atreçat. L'època tu ja estaves, és una taula que sí, que xerres, que entres un cop cada 2-3 mesos, però no s'acaba de desencallar cap mena de problema que ens en puguem fer càrrec, no sé com dir-ho. Ara que jo encantada, es va fer, es parla, troba, sempre apren, sempre hi han petites coses, quan ve la policia sí que és veritat que la informació també és diferent, perquè reps més informació i tens més solucions, però clar, jo no sé fins a quin punt podem obligar. Ja m'he llegit les bases alguna vegada, però no hi acabo de del què. No sé què més contar, vull dir, jo encantada d'anar i que es faci, però jo obligar la gent no puc. Saps? Si Esquerra deixa de venir, o li he dit a l'Àlex moltes vegades, per exemple, no? Com a socialista fa molt per haver ningú. No, Àlex, no vam parlar moltes vegades, jo sempre he dit, no ve ningú en representació dels socialistes. Li he dit mil vegades, no troba ningú, o no pot, o no vol, què fa el que faig? No els puc obligar, saps? Fa molt llest.
Molt bé, gràcies, Irene. Una mica per acabar de arredonir una mica la neteja de parcel·les i franges, precisament avui hem aprovat un pressupost a la Junta de Govern per netejar parcel·les a Fontbona. Val? Que també, sí que anem els serveis tècnics van amb una mica de retard, també ho hem de dir, i també ahir vam presentar per una subvenció per neteja de lleres. Val? Una mica lligat amb tot això. I sí que ja estem fent els requeriments doncs la gent que no ha fet la neteja. Jordi?
Jo començaré pel final, perquè és el tema dels refugis climàtics. Encara l'altre dia vam estar parlant del protocol i tenim clar que refugi climàtic s'ha de considerar la biblioteca i la llar d'avis, però no és menys cert que vam demanar i crec que de forma, diria que lícita, que les piscines fossin refugi climàtic, però per la improvisació del govern de la Generalitat, i jo ara obertament faig una crítica i si fos del color que fos, però la veritat que crec que ho han fet bastant espès, estan improvisant amb el tema de la sequera i van dir que els refugis climàtics haurien de ser considerats piscines perquè no s'atreveixen a tancar les piscines, i ho entenc perfectament, i a més després parles amb el Departament de Salut i et recomanen que no obris les piscines al migdia amb una onada de calor. Llavors, bé, jo ara és una mica per tancar el tema i no sé si em toca fer-ho d'aquesta manera, però bé, llavors... ja, això del mar, és que això m'ha sobtat, perquè no sé dir el per què. Perquè és veritat que jo crec, potser, no sé si va ser un fallo, de que quan van passar en els tècnics que demanessin això de les piscines perquè les poguessin mantenir obertes, i ara diguéssim que ens vam adaptar una mica en aquest cas, però sí que és veritat que amb una onada de calor no considerem que sigui oportuna, sobretot amb horaris de migdies, que és evident que el que has de fer és allunyar la gent del sol, i quan a 40 graus de 12 a 4 de la tarda no promocionar que la gent se'n vagi a prendre el sol i a banyar-se, a més sapiguem que les piscines que tenim no tenen cap espai climatitzat i més aviat poca ombra. Llavors això, no et sé respondre aquesta part, Eduard, però jo crec que potser com que vam sol·licitar les piscines no vam acabar d'adjuntar-hi, però en el protocol que vam aprovar per decret d'alcaldia sí que surt aquests dos espais que comentàvem. Llavors, seguint una mica amb la piscina, pel que fa als accessos, a l'hostaleria de dones hi ha dues opcions. Una que és que sí que, sempre s'entra per l'hostaleria d'homes pel tema del torn, pel control d'accessos, perquè un torn és bastant car, i per això ja és un tema que ja ve d'anys enrere, que ja es va considerar, i es va tapar perquè no és un tema, no hi ha perill, diguéssim, no sabria com dir-ho, de molèsties a la intimitat de ningú. Però pot ser també que sigui perquè puntualment un dia van intentar entrar a robar la nit i van trencar la porta del vestidor de dones, i potser aquell dia per entrar al vestidor de dones s'havia de passar pel vestíbul, però va ser un dia puntual, llavors jo crec que deu anar més per aquí. No van aconseguir entrar, va saltar l'alarma i només van trencar la porta. Llavors al setembre, sí, el servei de la piscina municipal de fet s'ha allargat, l'any passat es feia menys i s'ha considerat fins al 15 de setembre, si no m'equivoco. Llavors ja s'ha ampliat, també és cert que les piscines és una despesa molt important i no cobreix els costos que consideren, i a més també és veritat que una mica, i lligat amb el que deia l'Eduard del curset de natació, no precisament tenim o hem vingut tinguent dos piscines amb overbooking, llavors considerant que és un servei que és deficitari, el que no podem pretendre és a sobre tenir dos piscines sempre obertes. Llavors en les èpoques que hi ha menys usuaris creiem que és de rebut tenir-ne una d'oberta, que de fet això, comprant-nos en poblacions del voltant, és bé, podem disfrutar-ho, però hem de ser conscients que això ens suposa un cost a tots els ciutadans, i que per la voluntat de tots des de fa molts anys de tenir les piscines obertes això s'ha de pagar d'alguna manera, i llavors això, intentem ser al màxim d'eficients, i una de les altres maneres que trobem per ser més eficients és intentar portar més gent a la piscina. Bé, ja era una idea que portàvem això del curset de natació a la tarda. És veritat que pràcticament estem amb els mateixos inscrits, si no, ara no sé si són 3 o 4 menys aquest any. Bé, nosaltres ho valorem positivament en el sentit de que al matí, que és quan la piscina hi havia més volum d'usuaris amb els casals, hi havia més problemes, aquest any és veritat que està molt tranquil, ha canviat una mica la cosa. També és cert que aquest any, i perquè bé, podem controlar els accessos i ho sabem, hi ha molta més gent, entenem que pel tema del bar, però també pel centre de natació, la piscina de la Canyera, i bé, jo només volia dir que això ens agrada molt perquè sí, ja estan controlats, i de fet en tot cas és igual, perquè això va molt lligat, sí, els accessos de la piscina de la Canyera estan controlats, perquè tot i que no hi havia encara un control, diguéssim, mitjançant impediments físics, sí que s'obligava a pagar amb TPB, llavors tenim més recaptació que els anys anteriors pel que fa als ingressos d'entrades puntuals de la piscina de la Canyera. Està clar que pot ser que algú hagi entrat sense pagar, però en tot cas funciona millor que l'any passat. Llavors, que no em vull perdre, sí, això, bé, del concepte de la tarda ho valorem positivament, i sabem que la piscina municipal està molt plena, però també ho celebrem perquè creiem que cada vegada hi ha més gent a les piscines. És a dir, el que no podem permetre en si és tenir les piscines mig buides, i si no, és a dir, no té cap sentit tenir la piscina de la Canyera mig buida per tres famílies a la tarda, i res, això, que celebrem que quanta més gent utilitzi les piscines millor. Llavors això, una mica va en aquest sentit, i tenir el curset de natació a la tarda ens ajuda a tenir més usuaris a la piscina a les tardes, tant una com a l'altra. Pel que fa al pagament, el pagament és un tema de criteri de l'administració pública general, no només de Llagostera, i la tresorera, amb aquest canvi de criteri que hi va haver, així ens ho va fer saber, i de fet estem molt d'acord. També és veritat, i de fet no creiem que hi hagi cap, no sé quina és la paraula bona, bretxa digital,
perquè s'atén a les persones, inclús des de la piscina, tant de la piscina com de l'àrea d'esports, es pot fer el pagament, t'ajuden a fer el pagament, i res, això, que és una tendència que seguirà a l'alça, cada vegada hi haurà més pagaments en efectiu i més en targeta, i això fa que hi hagi més control. De fet, això està funcionant molt millor, el control dels pagaments, i estem contents amb aquesta decisió i creiem que anirà més, sempre entenent que hem d'atendre les persones usuàries, que això els hi suposa una dificultat, però els atenem, s'han fet inscripcions, s'ajuda, i bé, nosaltres no hem rebut, sí que és veritat que la gent bé, diu, ai, no puc pagar en efectiu, però ningú ens ha dit, o sigui, ningú no ha deixat de venir a la piscina perquè no pogués fer aquest pagament, i s'han trobat solucions, perquè ens hem trobat en tres situacions, si no ho recordo malament, de que no hi havia el tràmit online, ni es tenia targeta física per fer el pagament amb TPB, i s'ha optat, crec, per un ingrés bancari, i bé, és a dir, amb totes les situacions que ens hem trobat s'han solucionat. Després, el rebut en castellà, utilitzem un servidor que és el Playoff, que genera aquests rebuts en castellà, i és veritat que no és que ni ho sabíem fins que ho vau publicar a les xarxes. Llavors bé, ens va anar bé, ho vam comentar, i crec, no sé si hem posat solució, però sí que de veritat que el contacte amb aquesta empresa és complicat, però és complicat a nivell de velocitat, diguéssim, és un bon tracte, però ens costa fer canvis, i res, això que estem al cas i vam intentar posar-hi solució, i em penso que això és tot. Merci.
Gràcies, Jordi. Adrià?
Sí, jo, Jordi, sobre el tema de la millora de la recaptació, és cert, tenim uns percentatges de cobrament molt més alts que, per exemple, els municipis que el tenen delegat a Xaloc, Nosaltres crec que estàvem parlant d'uns percentatges que voltaven el 6% d'incobraments, quan, per exemple, Xaloc crec que el té, o com a mínim quan nosaltres ho vam estar mirant, que fregava el 14, vull dir que en aquest sentit sí que estem en percentatges d'incobrament molt més baixos, però és veritat que tot i així, això parlem quan està amb voluntària, allà on nosaltres veiem que podem millorar molt més és amb l'executiva, que és molt més farragosa, diguem, no? Perquè has de fer les notificacions, i per tant és aquí on hi ha una càrrega administrativa molt més gran, i és allà, diguem, on doncs quan es pot, diguem, es tramiten, però és veritat que s'havia anat deixant. Ara aquí, amb la incorporació també doncs de la nova tresorera, doncs és una de les millores que ella ha vist, i on veu doncs que s'ha acumulat deutes, que és veritat que els que són molt grans, no sé, imports molt grans, són molt puntuals, però és veritat que a vegades s'acumulen deutes que són relativament senzills, de que si hi contactem doncs podem fer un pla de pagament, no? d'ajornaments, clar, evidentment tot això vol feina, però això, aquí és allà on hem vist doncs, que podem millorar pel que fa en aquesta millora de la recaptació i per tant de l'ingrés corrent.
Molt bé, gràcies, Adrià. Bé, responc les teves primer, Jordi. En aquest cas, els pisos, els dos pisos que té l'Ajuntament en propietat, un pràcticament no està acabat, no? La reforma que es tenia que fer, sí que ara quan estàvem a punt d'acabar doncs es va veure que tot el que són les acometides doncs eren molt antigues i es tenen que actualitzar, això ens ha creat un problema també a nivell de pressupost, no? Però bueno, ho estan tramitant des de serveis tècnics, i un cop estigui doncs fent aquesta actuació doncs ja podrem tindre aquest pis disponible. Un cop acabem aquest anirem per l'altre, també s'ha de fer la reforma. El tema de desnonaments, sí, en tot moment sempre fem un seguiment des d'habitatge, aquest últim que dius tu ja hi havia la tècnica, eren els primers dies que s'havia incorporat, i ella precisament va fer alguna actuació i va ser present, vull dir que no jo, si ho demanaves personalment, jo no, a través d'ella doncs sí que va haver-hi un seguiment, de totes maneres, bueno, aquesta família després han fet un seguiment tant a Girona, en pis, en feina també, vull dir que també en aquest aspecte va dintre d'haver-hi el desnonament doncs va funcionar tot el seguiment que es va fer, Tema poder social. Bueno, nosaltres hem sigut els primers sorpresos de com ha sortit a la premsa, no? Que ha sortit a la Llagostera,
Hem tingut aquesta setmana, precisament dilluns, una reunió amb tots els actors que treballen dintre del padró social, per la policia, serveis socials, habitatge, en aquest cas doncs, l'equip de govern, i ningú d'aquests actors entén per què sortim en aquest llistat. Bueno, a banda d'això, el que sí ara estem treballant, nosaltres tenim un protocol, hi ha un protocol que ja ve en aquest cas del vostre govern, nosaltres no hem canviat res del que en aquest cas parlàvem en aquesta reunió, nosaltres fa un any que estem en el govern, però no hem canviat cap criteri, estem seguint el mateix protocol que ja hi havia. De totes maneres, ara ens hem emplaçat al mes de setembre, val? Durant ara aquest mes a treballar doncs, per veure quines serien les diferències o mancances que en aquest cas porta a que sortim en aquest llistat de municipis, i el que farem bàsicament una mica és mirar doncs, en les poblacions veïnes, no? Quin protocol fan servir per veure quina diferència hi ha, perquè nosaltres sortim i, per exemple, Castà, Vidreres, Caldes no surten. No? Bueno, estem treballant amb això i al setembre ens hem emplaçat tots els actors en aquest cas que hi participen doncs, per veure quina resolució té. En aquí també deixem dir-te que ara hi hem fet entrar molt la policia, en aquest cas doncs, fins ara doncs, no era tan actiu, diguéssim, no? en aquest treball, doncs també ara doncs, amb la remodelació que hem fet doncs, també ara seran molt més actius. Bueno, les franges perimetrals, això ja t'ho he comentat, doncs això, que en aquest cas ahir vam entrar en una convocatòria per una neteja de lleres, avui s'ha aprovat el Comitè de Govern doncs, neteja per diferents parcel·les de Fontbona, bueno, estem treballant també amb les altres urbanitzacions. En aquest cas ara doncs, el grup d'Esquerra, els guals sí que a part de guals tenim alguna modificació, com ja es va fer fa uns mesos, fa dos o tres mesos, el que passa que fem unifiquem, perquè llavors hem de contractar aquesta empresa i en una vegada llavors doncs, fem tota la revisió doncs, dels que estan mal estat, dels que es demanen nous i fins i tot algun canvi que nosaltres en aquest cas proposem un cop parlat doncs, amb diferents veïns. No, ara no tenim data. Sí que, per exemple, tenim acumulats uns quants, perquè això la policia doncs, va fent un llistat perquè quan veiem que tenim gruix revisem que tinguem pressupost. Sí, revisem que, perquè les contestes que donem quan hi ha una demanda és aquesta, de quan fem tota una actuació doncs llavors es fa, tenim un llistat, perquè la policia és qui el controla i el dia doncs que ho tirem endavant doncs llavors es fa un pressupost sobre tot aquest llistat que tenim, més les actuacions que es vol fer en aquest cas del govern. Això que em deies de les factures de pisos socials ha sigut un cas únic. Tampoc no et sé dir el per què, vull dir, sí que és veritat, ahir o avui m'ha arribat també, però sí que en aquest cas hi ha hagut una mica de canvi de criteri, que fins ara les factures es feien des d'aquí l'Ajuntament i sí que ha hagut una reunió aquesta setmana amb els propietaris dels pisos que tenim conveni, de que les factures les han de fer ells, les han de presentar ells. És lògic, si no ens estem carregant de feina que no ens pertoca, a més i bé, a partir d'aquí ja t'he dit, aquest fet que dius tu és puntual. Amb el tema de, per últim, sembla que no queda res més, el tema de robaments de que han robat en diferents establiments, de trencada de vidres, d'allò. Sí, és veritat, tenim un problema. I ha sigut puntualment, ara portem 7 o 8 dies, intentem atrapar-ho, però el que dic sempre, hem demanat ajuda també a Mossos, perquè ens vinguin a fer rondes, perquè al final tenim detectat, que són unes hores a la nit, d'allò. Lo curiós és que entren en un negoci i no agafen maquinària, coses que van molts diners, sinó que van directe a la caixa i o sigui, per 100 euros, vull dir, fan tot aquest moviment per 100 euros, o sigui, realment és una necessitat, no de dir, saps, vaig a intentar fer diners, sinó una necessitat d'efectiu, vull dir que és molt concret, a més a més el tipus de robatori. Sí que hi estem a sobre, ja dic, també ara amb la convocatòria de noves places també hem tingut problema una mica en personal, no? Perquè la gent que s'ha presentat una cosa o l'altra, però bueno,
ho estem gestionant, eh? Sí que és un problema que tenim en aquest moment en el municipi. Bé, si no hi ha res més, em penso que hem respost totes les preguntes. Sí, no n'hi ha cap per respondre. Doncs, si no hi ha res més, Jordi, digues.
Comentar que amb el tema d'organitzacions jo em referia sobretot a la qüestió de les franges de perimetrals, eh? Però bé, en tot cas això en podem anar parlant, però en tot cas pensem que és important que hi hagi una visió també a mitjà termini, no? de com anar actuant sempre amb la benentesa, no? que això al final és una qüestió que ha anat liderant l'Ajuntament, però que al final repercuteix el costos, no? Perquè la responsabilitat és dels veïns. Llavors també sobre la qüestió dels pisos, animaríem a potser perquè això que comentaves, no? De que quan s'acabi un pis se'n començarà l'altre, no? Veiem que hi ha molta lentitud amb això, és una pena que tenim doncs, pisos tancats, no? Quan poden anar sortint emergències, no? Per tant és una incongruència i bueno, animar en aquest sentit a poder doncs, fer obres en paral·lel, perquè si no és això, veiem com s'acaba eternitzant molt, no? Els serveis estan doncs, no sabem, saturats, etc, però coses que es poden, no, que s'externalitzen, no? Doncs poder-ho fer doncs, en aquest sentit en paral·lel. Sobre la qüestió del padró, només un petit apunt, que és que en el protocol que hi havia fa un any, la policia ja hi estava integrada. Pot ser que, no sé, que hi hagi hagut canvis, no? Però amb tot el que és patró sense títol habilitant es comportava una visita i un informe positiu de la policia, entenem que segueix igual. Llavors, perdó que toco un moment el tema de la taula de convivència, no? que l'heu tret els companys d'Esquerra, però crec que lliga bastant amb la qüestió doncs, que comentava del Consell de Promoció Econòmica. Ostres, si tenim un espai com la taula de convivència, evidentment l'Ajuntament ha de liderar-lo, ha de creure-se'l. Si no és així, difícilment l'altra gent que hi participa ho farà, no? I és el que anem repetint sempre amb la qüestió dels consells en general, dels espais participatius, dels processos que es facin, no? Que han de tenir funcions clares, s'ha de donar sortida a les inquietuds que s'hi expressin, no? I al final aprofitar doncs, de que hi ha aquesta gent disposada, no? Entitats, persones representatives de diferents col·lectius, de centres educatius, del que sigui, no? Per poder doncs, donar-hi una direcció i aprofitar-ho. En aquest sentit també, no? En el Consell de Promoció, i no pel fet concret, que tots ens passen coses, diguem-ne, però si surt una inquietud concreta sobre una activitat, una acció de l'Ajuntament, doncs entenem que és important que es vehiculi, no? I bé, ja està. La qüestió de les piscines, gràcies per la resposta. Nosaltres creiem que sí que hi ha bretxa digital, que és bastant evident, que hi ha gent que com a mínim li dificulta l'accés i això, bueno, si vols ho comentem un moment, però la informació que ens havia arribat era que no es podia fer el pagament si no era per Bizum o transferència, no? Vull dir, jo quan deia, he dit efectiu, però em referia també a targeta. Si no, ara m'ho expliques, però en principi comptava que tampoc hi havia l'opció de TAFO. Gràcies,
Jordi.
Una cosa molt petita, el tema del Consell de Taula de Convivència, ja ha quedat clar que tenim visions diferents de la participació i de com aquests òrgans poden servir per... Vull dir, no hi entrarem. El tema del... Si ho recordes, la taula de convivència va sorgir d'un procés participatiu, de l'àrea de participació, i ho deia per aquest sentit. I ho deia en el sentit també del Consell de Pagès l'any el mes passat. Ja et dic, no entraré en aquest debat, jo entenc que pugui ser llonsis, però simplement, és a dir, jo crec que la gent ja veu claríssimament que són dos models diferents a l'hora de participació i no cal entrar-hi aquí. Pel que fa al curs de natació, res, simplement dir que ostres, quan es va plantejar fer el curs a la tarda era per fer un impuls gros al curs de natació, al final s'ha apuntat menys gent de la que hi havia. Els usuaris que van a la piscina no estan contents en poder tenir només mitja piscina. Jo animaria a parlar amb els usuaris, no passa res per provar una, jo tampoc ho trobo ni un error, és a dir, s'ha provat fer-ho a la tarda, penso que al matí, com es havia fet tota la vida, agrada més. En tot cas sou vosaltres qui vau decidir, però vull dir que penso que estaria bé parlar amb els usuaris que hi van a la tarda.
Gràcies, Eduard.
Bueno, sí, per acabar, sí que és veritat que ho valorarem quan acabi, com cada any passarem una enquesta bé com l'any passat, que, i llavors els usuaris podran valorar-ho. Es pot pagar amb targeta, es pot pagar via mòbil i amb Bizum, però és veritat que si algú no té aquesta solució, és dir, el que passa que no s'anuncia, perquè el que volem és facilitar tots els tràmits, però es deixa pagar amb TPV i fins i tot amb transferència.
Gràcies, Jordi. Doncs bé, no havent-hi res més, doncs donarem per acabar aquest ple. Doncs bona tarda i bon estiu a tothom. Ah, perdó, no hi ha preguntes al públic, no? Va, doncs això. Doncs gràcies, bon vespre.